Sant Cugat acollirà una gran exposició antològica de l'obra del pintor Rudolf Hasler en el desè aniversari de la seva desaparició. Per parlar de la mostra, que s'inaugurarà el 7 d'octubre, ja tenim a l'altra banda de fil telefònic l'Alejandro Hasler, que també és pintor i és fill de Rudolf. Senyor Hasler, bon dia.
Bon dia.
Bé, com se sent, tant com a pintor com a familiar, doncs bé, aquesta important mostra obri les seves portes d'aquí pocs dies a Sant Cugat?
Home, molt agraït, tant jo com tota la meva família, perquè és una exposició que potser, sense cap dubte, és la més important que s'ha fet després de la seva mort, encara que s'han fet algunes a Barcelona, en galeries i també a Suïssa, se li va fer un homenatge, però com aquesta, no, per diferents factors. Un, per la quantitat de l'obra, per la importància de l'exposició amb el Museu de Sant Cugat i la Sala Capitular. Hi ha gairebé 130 obres de totes les etapes de la seva vida. I també perquè és el poble on va passar, és el lloc on va passar una gran part de la seva vida i on va fer moltes de les seves obres importants, tant en la pintura com en el gravat. I també, doncs, clar, hi ha un motiu molt sentimental també, no? És un homenatge que li fa al poble de Sant Cugat i això sempre té un component emotiu molt gran.
És natural. Bé, de l'altra banda, anem a la banda més artística, com tu deies, és una mostra que agrupa unes 130 peces, bé, o sigui, permetrà veure el que és tota l'evolució pictòrica de Rudolf Hasler.
Sens cap dubte, això jo crec que com aquesta exposició és que no s'ha fet mai, inclús durant la seva vida. Posem un dibuix de quan tenia gairebé 12 o 13 anys, que ja era de temàtica arquitectònica, és un pont, és un dibuix preciós, que ja mostra el seu interès que va tenir sempre per l'arquitectura i les ciutats, especialment en el gravat, però també molt important en la pintura. Hi ha obres de joventut, inclús còpies que feia quan era jovenet, molts dibuixos preparatoris per la seva pintura, que això és una part de la seva obra que no s'ha exposat mai. Ell feia moltíssims dibuixos preparatoris que eren gairebé partitures musicals, no? Fets amb bolígraf negre i amb moltes anotacions de referents al color i a la textura, però sobretot al color, i amb això treballant a l'estudi. Això gairebé no ho coneix ningú i és una part molt important de la seva obra. Jo crec que això serà gairebé un dels punts importants d'aquesta exposició.
Ara que comentaves, parlaves una mica del mètode de treball, pel que he pogut llegir en altres bandes i el que ara m'explicaves, és un mètode molt minuciós i fins i tot podríem dir exhaustiu, no deixava res a l'atzar, treballava fins a l'últim detall.
Home, això no es pot dir mai, perquè l'atzar sempre intervé en tota obra, vull dir, mai es pot controlar, ja ho deia Leonardo da Vinci, que si sapiguessis com hauria de ser una obra, a la fi el resultat final més hauria no fer-la, no?
Mira, no, així
no,
també
no,
tens raó.
No es pot dir sinó que des de l'atzar sempre hi ha tot un treball enorme que mai pot sortir dos cops iguals. Però sí que és veritat que era un home molt minuciós, això durant tota la seva vida, en totes les seus períodes. Era un gran tècnic, era un home que agafava les tècniques i les dominava i acabava donant-li una vessant molt personal, però sempre sense fugir de les dificultats, vull dir, afrontant-les i diguem-ne que tenia una mena de predisposició natural cap a allò que és difícil, no? En lloc d'evolucionar del difícil al fàcil o al senzill i al nivell tècnic, diguem-ne, com fan molts artistes a mesura que es van fent grans, que diguem-ne que conceptualment són més complicats a la fi, però tècnicament són més senzills, i a la inversa, vull dir, va anar agafant un nivell de complicació enorme en els dos sentits, tant conceptual com tècnic, no? Això és una característica molt, molt important de la seva manera de ser i de treballar.
Llegint sobre la seva obra, s'ha parlat molt sobre ell, sovint s'ha qualificat el teu pare com a autor realista o fins i tot hiperrealista. A veure, també ets pintor, estaries d'acord amb aquesta definició?
Home, és que ja no he estat d'acord ni ell mateix, no? Però i la gent que entenia d'art tampoc ni era. El que passa és que el món de l'art, especialment de la banda dels crítics, els que fan els comentaris, és normal que simplifiqui, perquè no, cada cop que es fa una crítica d'art no es fa un assaig d'art ni s'escriu un llibre, no? I clar, cal simplificar una miqueta i per això venen aquestes etiquetes. Sí que hi ha una un punt de contacte amb el liberalisme americà en qüestió de temàtica, perquè a ell li agradava molt els Estats Units d'un punt de vista visual. Pertany a una generació d'europeus bastant seduïts per l'aspecte visual dels Estats Units. Ja tenim des de les pel·lícules de Wim Wenders i hi ha moltíssims, especialment de la banda dels països germànics, va haver-hi una atracció enorme cap als Estats Units. I ell aparteix una miqueta aquesta generació i es veu aquesta fascinació visual, però només això, vull dir, d'una altra part, del punt de vista tècnic, era un pintor molt complex amb una elaboració tècnica d'una complexitat enorme i molt basada en la tradició europea, que era la seva formació, era la seva base. Vull dir, era un pintor que va estudiar molt la pintura europea en els seus museus quan era jove, i de fet, encara que la pintura seva no era, diguem-ne, no tenia una textura important, però sí que tenia moltes capes, era una pintura molt treballada, i al contrari d'això, la pintura hiperrealista són imatges, gairebé es podria fer en fotografia. Vull dir, la diferència entre que siguin fotografies o pintura no té cap rellevància, perquè són imatges que quan t'apropes veus que tenen una pobresa tècnica descorazonadora, per dir-ho, no? I vull dir, no tenen cap interès en aquest sentit, són molt pobres, vull dir, el cel és un blau cola, cursiva crom, vull dir, no tenen ni capacitat de crear colors nous i personals, però sí que són imatges que són bastant contundents i bé, no és que això no tingui una rellevància com a estil, també té una càrrega conceptual interessant l'hiperrealisme, no? Com que és una diguem-ne, un tour de force amb allò que s'entén com representació, i un joc amb això molt bastant interessant en alguns autors, però vaja, jo no crec que ni a ell li interessava aquesta etiqueta ni s'identificava amb aquella pintura, no?
Molt bé, entenc. Continuem parlant una mica, no, doncs, d'aquests conceptes del món de l'art, en concret de la pintura, perquè si no vaig equivocat, Rudolf Hasler també va tenir una interessant activitat en el món de la teòrica, diguéssim. També va exercir, bueno, va fer diferents conferències explicant el que seria, deixa-m'ho dir així, la seva visió del que seria l'art.
Sí, era un home que no era un simple pintor, no? No era com d'aquests pintors que són venedors de quadres, no? Que omplen les parets de la gent, de les cases, no? Això era una, diguem-ne, que la pintura era, com els grans artistes, doncs era el resultat d'una vida dedicada a la cultura, a la reflexió, al coneixement, i això va fer que fos un home que donés moltíssimes conferències, especialment en l'àmbit suís, que era el seu origen, però també va escriure llibres sobre la seva estada a Cuba, els anys de la Revolució, que malauradament només s'ha fet en alemany, mai es va traduir al castellà o al català, encara que als anys en què el va escriure hagués estat molt interessant fer-ho, perquè encara no estava de moda criticar Cuba en els àmbits culturals, diguem-ne, no? Sinó que encara havia una gran fascinació per la Revolució Cubana i els aspectes crítics eren gairebé silenciats, sinó deixats de banda, i és un llibre molt interessant, que té evidentment un component polític important, però sobretot també del punt de vista de les seves vivències. Tenia un estil narratiu molt descriptiu, molt pictòric, diguem-ne, molt, i és un llibre molt interessant, però va escriure uns quants més, i inclús els va publicar ell mateix, es va fer una petita editorial que es deia Hydra, i amb aquesta publicava els seus darrers llibres, i sí, tenia aquesta vessant intel·lectual que tot el que el va conèixer ja
podríem parlar,
perquè era un home que a més, li agrada molt parlar, tenia una vessant, diguem-ne, també comunicativa molt important. Doncs no sols parlava quan donava conferències, sinó que gairebé parlava amb tothom que es trobava i aprofundia en temes, i era una persona en aquest sentit molt estimada i molt respectada, no?
És potser una d'aquestes vessants la que més queda als santcugatencs, no? Aquells que van tenir ocasió de...
Clar, evidentment, perquè com aquí no es posava, i gairebé tota la seva trajectòria professional va ser fora d'Espanya, i als darrers temps a Barcelona, però inclús de tant en tant se li va fer una exposició important a Barcelona, la Generalitat li va organitzar dues, i va fer exposicions molt importants i molt maques a Barcelona, però clar, aquí a Sant Cugat hi vivia i no tenia cap activitat, diguem-ne, tan sols el seu estudi on treballava, i hi havia molts pintors aquí que venien a veure'l i que clar, el recorden amb molt amb molta tendresa, i també pintors de Barcelona, que ara són realistes contemporanis, i quan eren joves venien aquí a veure el seu estudi. Vull dir, va tenir també una difusió en aquest sentit una certa maestria, no? Un cert lideratge d'unes tendències que encara no, als anys 70 no tenien rellevància a Barcelona, que era gairebé tot més abstracte, informalista o conceptual, i en aquest sentit és un dels pintors que ha deixat una impronta important a Barcelona, no?
Sí. Aquest dimarts vam assistir a la presentació d'aquesta mostra. Vam tenir l'ocasió de parlar amb diferents qüestions. Una de les que a mi em va cridar l'atenció durant la presentació va ser una intervenció teva en què parlaves, doncs, diguem-ho així, la peculiar relació del teu pare, Rudolf Hasler, amb el que seria el món de l'art, més aviat el mercat de l'art. Vas presentar un personatge que defugia bastant tot el que podríem dir, allò, deixem-ho dir així, un star system, diguéssim, que quedava bastant fora del que serien aquests circuits, que no li interessaven massa tampoc, oi?
Sí, però això ja passa, ja passa. Sovint, inclús parlant d'èpoques llunyanes com el Renaixement italià, grans artistes com Leonardo da Vinci, per exemple, que avui en dia és considerat gairebé un sinònim de Renaixement, era un home que va tenir molts problemes amb el món artístic del seu temps. Vull dir, tenia uns temps de treball i una forma d'investigar els temes que se sortia completament d'allò que se li demanava, doncs quedava gairebé amb una relació conflictiva amb el sistema. I si atreveixem tota la història de l'art, molts grans artistes han tingut una relació conflictiva amb l'entorn de l'art, arribant inclús al segle XX. El que passa al segle XX és que, i especialment a la darrera part, és que gairebé aquest conflicte o aquesta mena de subversió del sistema ja ha arribat a ser gairebé un sistema en si mateix, és el que jo dic, la subversió subvencionada, no? Gairebé ja s'exigeix a l'artista que... I per això que és una mica difícil de... Qui és el veritablement subversiu? Això avui és una miqueta difícil de saber-ho, perquè gairebé tothom vol jugar aquest joc i gairebé tothom es vol posar aquests hàbits, perquè aquest vestit de subversió, perquè és gairebé el més atractiu. Ningú no vol dir que és un venut al sistema, no? Quan gran part dels artistes, que suposadament ho són inclús avui en dia, volen tenir un discurs d'esquerres o de contrari al sistema, però venen moltíssim i s'aprofiten molt d'aquest sistema. El meu pare era un home molt autèntic en aquest sentit, i gairebé més aviat va patir les conseqüències de ser diferent, o de tenir una forma de treballar que, tant amb els temps, que eren molt llargs, i això li dificultava molt treballar en una galeria, encara que li van proposar moltes vegades, i també amb una mena d'ànsia de llibertat que era gairebé endèmica, no? Amb ell, vull dir, era una cosa que no era ni tan sol una pose ni una forma de... Vull dir, una cosa que era la seva forma d'ésser, que era un home molt llibertari, no? Una mena d'anarquista sense ni tan sol proposar-s'ho, i clar, això fa sempre crear certes dificultats, però home, era conegut i apreciat. El que passa és que no va entrar dins un sistema, no tant d'estar system, sinó de vendes. Vull dir, el que no... La seva forma de vendre la pintura és interessant perquè a alguns artistes els pertoca no només fer l'obra, sinó també crear el pont envers la societat i donar-li sentit a aquesta obra i donar-li i fer que la societat s'interessi per ella, no? Perquè gairebé l'art no interessa en si mateix, interessen el que convoca l'art, no? El prestigi, pels governs, per les nacions, vull dir, i totes aquestes coses.
Entenc.
I el fet de la inversió, tot el que costa, no? Els preus altíssims que té, no? D'una forma una mica sobrevalorada, no? Que junt amb l'or i els diamants i tot això, és una de les grans inversions que hi ha. Però ell ha estat fora de tot això, venia a les coses a bons preus, però no va entrar dins aquesta forma que és la que et fa molt famós i molt ric, no? I això, doncs, té un mèrit, i és una part de la seva vida que seria molt interessant d'estudiar, perquè això li defineix molt i és molt interessant. Tens raó, t'has fixat en una cosa que és interessant.
Doncs sí, ja et vaig dir que de tot el dibuix de la figura de Rudolf Hasler que es va fer durant la presentació, entre d'altres, doncs aquesta em va cridar l'atenció. Bé, moltes gràcies a Alejandro Hasler, recordem, pintor també i fill de Rudolf Hasler, pel teu temps i per aquesta interessant conversa al voltant de la figura del teu pare i en general del món de l'art. Gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta exposició sigui tot un èxit.
Gràcies a tu, ha estat un plaer.
Gràcies i bon dia.
Adéu.